Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, en Josep Lluís Blázquez.
Salutacions. Feia mesos que volíem dedicar tot un programa a parlar-vos relaxadament del que s'està fent a Catalunya en matèria de bioconstrucció, arquitectura saludable i sostenibilitat. Diria que avui tampoc no ho hem aconseguit del tot, perquè són moltes les iniciatives que es couen al país en aquesta matèria, però esperem almenys que les pinzellades que us oferim ens donaran una visió de conjunt prou diversa. Passa, però, que l'actualitat del món de l'arquitectura contempla moltes altres coses que tampoc podem deixar de banda. D'esdeveniments com ara les Smart Cities World Congress, que se celebra durant aquest mes de novembre a la Fira de Barcelona, ja us vam parlar bastament durant l'anterior edició del programa, però estan passant moltes altres coses que mirarem de no perdre de vista. Maria Rovira, com estàs?
Doncs jo ja veus molt bé, com sempre.
Sí, tens raó, no sé per què ho pregunto, això Déu és un estat permanent. Repassem el portafolis d'avui.
Doncs sí, avui toca començar el programa parlant de l'agenda urbana de Catalunya. El passat 5 de novembre es va constituir l'Assemblea Urbana de Catalunya, que integra tots els departaments de la Generalitat en diàleg directe amb pràcticament tots els sectors socials que tenen alguna cosa a dir sobre el futur urbanístic dels espais naturals, de l'habitatge i de la gestió dels recursos d'aquest país. Aspectes que s'han de materialitzar en aquesta agenda que ha d'entrar en vigor l'any 2020 i determinarà el futur de tots els nostres espais vitals.
Nosaltres tenim a l'estudi Assumpció Puig, la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, perquè volem que ens expliqui tot el que tenen a dir i aportar els arquitectes sobre aquesta nova eina estratègica.
Tot seguit, dedicarem l'espai central del programa a parlar-vos de bioconstrucció. Ho farem a través de quatre iniciatives de molt diverses naturaleses que innoven i investiguen en aquests moments a Catalunya. Són l'empresa social Eix Verd, la consultoria mediambiental La Bola, la promoció d'habitatges Espai Natura, Sant Cugat del Vallès, i el projecte Arquitectura Sana, que impulsa l'arquitecte Sònia Hernández.
Hem visitat els principals responsables d'aquestes quatre iniciatives i en aquest programa us oferim versions abreujades d'aquestes visites. Però si teniu un particular interès en totes o alguna d'elles, us hem de dir, com sempre, que a la web del programa, catradio.cat/perspectiva, trobareu versions completes d'aquests reportatges. Dins la web ho trobareu a la finestra lliscant anomenada Millors Moments.
De l'agenda us destaquem una exposició a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya sobre l'obra de Josep Maria Bosch i Marich, empresari, enginyer i arquitecte molt injustament oblidat per la història de l'arquitectura catalana del segle XX. Però no és tard per rescabalar el deute, i això és justament el que fa el Col·legi amb aquesta exposició que mostra una part important del fons documental que la Fundació del mateix arquitecte ha donat al Col·legi per la seva conservació, difusió i estudi.
Genial, doncs esmolem el llapis i comencem.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
El passat dilluns 5 de novembre, al Palau de la Generalitat, es va constituir l'Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan que integra representants del mateix govern, de les corporacions d'àmbit local, del teixit associatiu, dels col·legis professionals, del sector productiu i de l'empresariat, amb l'objectiu de validar i posar en marxa l'Agenda Urbana de Catalunya l'any 2020.
L'Agenda Urbana de Catalunya és el fruit dels compromisos que va adquirir la Generalitat l'any 2016 amb la Declaració de Quito sobre ciutats i assentaments humans sostenibles per tothom. Mesos després d'aquest compromís, el Departament de Territori i Sostenibilitat establia un acord amb ONU Habitat per a la confecció d'aquesta agenda, que no és altra cosa que el calendari d'actuacions que permetran afrontar els reptes i les transformacions més significatives del territori català en relació a fenòmens com el canvi climàtic, l'envelliment de la població, les aglomeracions urbanes i l'ús sostenible dels recursos. D'altra banda, unes línies d'actuació harmonitzades amb un altre document de Nacions Unides, l'Agenda 2030 o 2030 pel desenvolupament sostenible, un recull de 17 objectius elaborats després de 2 anys de consultes públiques i debats que implicaven la societat civil però també els acords intergovernamentals.
Paral·lelament i des de l'àmbit estatal, el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya ha posat en marxa l'Observatori de l'Arquitectura, que té com a propòsit posicionar els arquitectes en aquest debat i a alhora, des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la constitució de l'Assemblea Urbana es veu també com l'ocasió ideal per donar una volta de clau més al Pacte Nacional per la Renovació Urbana.
En aquest acte constituent de l'Assemblea ha estat la degana del Col·legi Assumpció Puig, qui avui tenim als estudis de Catalunya Ràdio. Benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Aprofitem també de passada que tenim aquí, que ja fa 6 mesos que va ser elegida degana del Col·legi i també és un bon moment per fer balanç del que ha passat durant aquest temps, no?
Sí, bueno, ha estat un temps molt intens, molt agradable, això sí, però en el que hem tingut doncs, que començar a posar-nos a fer acció política de veritat. Uh-huh. I aquesta acció política de veritat ha comportat doncs, a tenir molts temes sobre la taula i tenir moltes entrevistes, reunions amb polítics i per tant, accelerar la nostra pròpia debat intern d'alguns temes que han sortit, com el tema de l'habitatge i com el tema de l'emergència social i el dret a l'habitatge, no?
Bé, doncs ja tenim aquest nou ens, l'Assemblea Urbana de Catalunya, que com a mínim hauria de plegar en un context de treball únic tots aquests reptes. Però no deixa de ser un capítol més d'aquestes reunions i més reunions que, si no ens les prenem seriosament i, sobretot, si d'aquí no som capaços de determinar la disponibilitat pressupostària per dur a terme totes les mesures que es puguin debatre, no anem enlloc. Escoltem la valoració que feia Jordi Gossalves, el president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, poc després de la constitució d'aquesta assemblea.
Identificar els problemes, definir solucions i aprovar un full de ruta per a redactar una agenda urbana de Catalunya, tot això està d'acord amb la conferència de l'ONU de Quito d'Hàbitat 3 del 2016. Però el que realment tindrà importància és dur a terme els canvis que aquesta agenda programarà. I la pregunta és, amb quin pressupost es podrà dur a terme? Vam tenir un pacte nacional de l'habitatge. Tenim un pacte nacional per la transició energètica. Es va iniciar un pacte nacional per la renovació urbana, etc, etc. Sí, és molta la preocupació, són moltes les veus, però cada dia es fa més evident la necessitat de passar de les propostes i declaracions de voluntats als fets. S'haurà de ser possibilistes, imaginatius i audaços.
Doncs això, fets, calés sobre la taula i a partir d'aquí, sí, molta il·lusió i ganes de fer les coses bé, oi?
Jo vaig estar l'altre dia a l'acte de Constitució de l'Assemblea, però jo crec que l'agenda urbana ens posa davant uns objectius de país necessaris i a la vegada són de futur.
Podem dir que una de les línies clau és la rehabilitació.
Bé, l'actuació sobre els edificis, perquè l'agenda urbana, o sigui, una de les coses que, un dels eixos que treballa és hàbitats urbans saludables, vale? Benestar, qualitat de vida. Aquests tres reptes tenen que veure molt amb els edificis i amb la ciutat que estem, no? Llavors, hi ha dades que són molt interessants, vull dir, els edificis consumeixen el 30% de l'energia i els edificis provoquen un 35% del CO2. Una actuació sobre edificis fent, diguéssim, aquesta renovació global de l'edifici i, per tant, fent que hi hagi un estalvi energètic i, per tant, menys CO2, no és una inversió només per aquell qui viu, sinó és una inversió per al barri i per la ciutat.
Sembla que quan parlem d'aquestes coses tot es centri en les grans ciutats, en Barcelona, en l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, etc, però és clar, la major part del territori català és territori rural, des de parcs naturals o lleres fluvials fins pobles abandonats al Pirineu, etc, no?
Per descomptat, no. El que passa que l'agenda precisament i la composició de l'Assemblea, la gent ho té en compte, però la composició de l'Assemblea ho té en compte perquè hi ha també, diguéssim, la Federació de Micropobles, per tant hi ha representació de Unió de Pagesos, o sigui, hi ha representació realment del món rural. Per què? Perquè precisament l'agenda vol ser molt transversal i clar que el 80% de la població estem en àrees urbanes i hi ha el 20% de població repartit en el territori, però aquest territori és que ens està donant molt. O sigui,
és el que ens alimenta.
És el que ens alimenta, és el que ens neteja, diguéssim, l'aire sí. També, és el que ens dona aigua, com dius tu. O sigui que el territori ha d'estar present i per descomptat. O sigui, l'agenda és agenda de país i la seva transversalitat arriba també fins al territori aquest més rural.
Llavors entenc que això a partir de l'any 2020 la intenció és que es tradueixi en intervencions molt concretes sobre el territori que els ciutadans podrem constatar, temes molt punyents com és el canvi climàtic, que això implica sobretot, imagino, actuacions a la costa, però també tenim altres temes molt frapants com a la vista de l'any 2050, doncs més del 50% de la població amb més de 65 anys. Això també suposo que provoca doncs, articular unes ciutats molt més adequades a la mobilitat de les persones grans, per exemple, no? I acabo de posar dos exemples, que són canvi climàtic i envelliment de la població, però entenc que hi ha més, no?
Sí, precisament l'agenda el que farà durant aquest temps, o sigui, ara començar un procés participatiu i després començar a treballar amb tal experts. Seguint els sis eixos, salut, prosperitat, benestar, territori, qualitat de vida i governança. Llavors, per això dic, és una mirada global. Per què? Perquè aquestes taules experts, que també vindran també treballades des de Generalitat, des de governs locals i des de la ciutadania i el sector productiu, aquests taules experts seran els que acabaran de veure quins són els reptes, com aplicar aquests reptes i fer els documents, o sigui, elaborar i treballar amb aquells documents que després serviran per poder començar a veure quines són les, bueno, les polítiques més clares o quines són les prioritats també on hem de treballar.
Molt bé, Solció Puig, doncs com sempre és un plaer tenir-te als estudis del Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Bueno, primer moltes gràcies, Josep Lluís, per convidar-me.
Perfecte.
Gràcies.
Doncs encantat. Fins una altra.
Fins una altra.
Perspectiva. Com us dèiem al sumari, avui el cos central del Perspectiva el dediquem a la bioconstrucció i l'arquitectura saludable. I ho fem des de quatre iniciatives absolutament dispars, que no tenen res a veure les unes amb les altres, però ens donen una noció prou completa del que s'està fent al país actualment en aquesta matèria.
Visitem la coberta verda experimental que l'empresa social Eix Verd té als terrats del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Anem fins a Manlleu per tal de conèixer in situ l'ecoedifici experimental que té allà la consultoria mediambiental La Bola.
De tornada cap a Barcelona, ens aturem a Sant Cugat del Vallès per visitar Espai Natura, una promoció d'habitatges projectada pel despatx Bailo Rull sota els paràmetres House, espais que respiren.
I ja a Barcelona visitem el despatx de l'arquitecta Sònia Hernández, impulsora del projecte Arquitectura Sana. Primera parada, Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Eix Verd és una empresa social que investiga i promou la sostenibilitat dels nuclis urbans amb projectes d'adaptació i de mitigació al canvi climàtic mitjançant la implementació de propostes per la resiliència de les ciutats i, en definitiva, la millora de la qualitat de vida urbana. Per exemple, estan involucrats en 6 dels 10 projectes que aquest any 2018 l'Ajuntament de Barcelona ha triat per executar en tots els districtes de la ciutat. Concretament, en 3 d'aquests projectes, Eix Verd n'ha obtingut l'encàrrec del projecte executiu. Són 420 metres quadrats de l'interior d'una illa entre Aragó i Casanovas, 191 metres quadrats a les escoles salesianes de Sarrià i a Horta-Guinardó, 745 metres quadrats distribuïts en 2 espais dins del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l'Institut de Recerca.
Entre d'altres, el passat mes de maig va finalitzar una coberta enjardinada al Gran Hotel Princesa Sofia i també són els autors d'un enginyós mur agrícola a la seu de Nest, a poc, una nau industrial al Poble Nou rehabilitada amb tècniques de permacultura.
Parlem amb la fundadora d'Eix Verd, l'enginyera Lídia Calvo, des de la seva coberta experimental, situada a un edifici del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Lídia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns què et va motivar a crear Eix Verd.
Bueno, és una història una mica complexa, però bueno, jo vinc del món tecnològic i corporatiu. Després del món tecnològic i corporatiu vaig estar molts anys visquent a Àfrica en cooperació internacional i no m'agrada ni el sistema corporatiu ni el tema de les ONGs. I en tornar a Barcelona, a la ciutat natal, vaig veure que el que faltava era posar més verd a la ciutat i per fer-la més sostenible. Aleshores, l'empresa Eix Verd és així més social perquè el que ens mou és augmentar els metres quadrats d'àrea verda a la ciutat de Barcelona. I està gestionada l'empresa no des d'un punt de vista de maximitzar els beneficis econòmics, sinó maximitzar els beneficis mediambientals. És una barreja entre el món corporatiu i el món de la ONG, no? Perquè no depenem de subvencions, sinó que intentem doncs, guanyar-nos el nostre treball fent una tasca que va bé per tothom. I en els començaments de l'empresa doncs el que vaig voler és fer una zona experimental on poder provar diferents tècniques i diferents fabricants i situacions que funcionen efectivament al nord d'Europa i al nord dels Estats Units, però aquí encara no se sabia massa bé. Aleshores, la UPF, la meva col·laboració amb la UPF, va aconseguir que em cedissin aquest espai que està al costat del zoo i que potser d'aquí una estona el lleó dirà alguna cosa. I bueno, aquí estem des de fa 3 anys. Vam començar amb un experiment de cobertes decoratives i després vam ampliar el tamany hort i després hem ampliat els murs verticals.
Bé, tot això s'inclou en un context, diguem-ne, de vent a favor, en el qual doncs, l'Ajuntament de Barcelona es planteja la distribució del verd a la ciutat com una manera efectiva d'afrontar els efectes del canvi climàtic que tindrem o no tindrem. Sobre això hi ha diferents estudis i opinions, però en qualsevol cas els efectes hivernacles són indiscutibles i a més també, si estem parlant de plantes, també estem parlant d'éssers vius, bàsicament insectes, però també animalons més diversos, no?
Sí, l'Ajuntament de Barcelona està molt cap endavant pensant en aquesta temàtica, no?, d'enjardinar, de naturalitzar la ciutat una mica més. Com deies tu, una de les coses que ells estan mirant és millorar la biodiversitat a la ciutat. Promocionen, els hi agradaria a ells que posessin més hotels d'insectes, més eixams i roques o petits nius, doncs, perquè els petits habitants hi puguin estar.
Per exemple, ara s'està posant molt de moda l'apicultura urbana, no? Per exemple.
L'apicultura urbana, és veritat. No fa falta que tinguis l'eixam directament al jardí, però sí que a prop d'aquí, al castell de Zoologia, hi ha un eixam d'abelles, no? Per el que entenc, s'està desregularitzant el tema de tenir abelles urbanes, però per altra banda tampoc està de tot regularitzat com per trobar un formulari i dir vull posar-me un eixam a casa meva, o sigui, també el mateix, no? La idea està, però la burocràcia encara no ha avançat. Una de les queixes primeres que et diuen els veïns és, ostres, però aleshores hi ha més bitxos.
No? Amigues, mosquits, no?
Més bitxos és el que vols, no? No, sí.
Segur que molta gent que ens està escoltant s'està escandalitzant perquè hi ha gent que té por de les abelles i de les vespes, però ja fins i tot parlant d'animals, bàsicament aus també, no fa gaire, era molt habitual sortir amb l'escopeta de perdigons perquè se t'havia instal·lat un gàbia al terrat de casa. I en canvi, doncs, no sé, tenim aquí les cotorres que van arribar a Barcelona i es van convertir en, potser segurament, els veritables ciutadans legítims de Barcelona, des que van arribar del Carib i de Sud-amèrica ara fa 150 anys, i potser ens hem d'acostumar, no?, a aquesta biodiversitat que ens hem passat moltes dècades foragitant, no?
Bueno, casualment, ara que m'estaves parlant d'això, la merla, si et gires, està allà dalt, sí. La merla que ve i ens roba els tomàquets acaba d'arribar. I per això tenim tota aquesta instal·lació al voltant de les tomaqueres, perquè no vingui a menjar-se els tomàquets. Hi ha gàbies i hi ha gavions, per això també estem experimentant en aquesta vessant, per exemple. L'any passat van destrossar una d'aquestes cobertes, perquè el substrat que hi havia era massa orgànic. Orgànic vol dir que hi havia bitxos.
Cucs per menjar.
Cucs per menjar, exacte. No es menjaven la coberta verda, no es mengen les plantes, no es mengen les plantes, les gavines, però sí el que fan és piquen, destreuen la planta verda i es mengen els...
Clar, però és que els cucs són molt bons per la terra.
Clar, si jo fos una gavina també menjaria cucs. Clar. No, però no, per una coberta verda no són bons. No volem espècies no desitjades que creixin al voltant dels sèdums. Els sèdums són una espècie que si li poses qualsevol cosa que fa ombra, aleshores comencen a desaparèixer. O sigui, si volem mantenir una coberta verda, està ben mantinguda. No pot ser que comencin a sortir males herbes. I una manera de controlar males herbes és reduir la quantitat d'aigua que poses i posar un substracte amb poca matèria orgànica. A que la poses més orgànica, comencen a sortir males herbes no desitjades i comencen a venir animals a menjar-se els cucs que surten allà. Tot és un cicle.
Bé, suposo que a còpia d'anys, si ara trobem gavians o cotorres o merles, fins i tot pot arribar un dia que trobem esquirols, no?
Ostres, seria xulo, no? Però trobar esquirols ja m'agradaria, ja.
Sí, és que de fet tampoc és un animal tan alié a l'entorn urbà, no?
A l'entorn urbà.
Potser no aquí, no? Però si ens anem a Anglaterra o França,
sí.
Són habituals aquests entorns.
Aquests animalons necessiten branques. Nosaltres necessitaríem fer una coberta més enllà d'aquesta, que són extensives, una coberta on podem tenir arbres on puguin acollir aquests animalons, però seria molt bon... Molt bona notícia tenir aquests animalons. Perquè, a més, no fan mal a ningú.
Clar, clar, no, és clar que no. El tema de la convivència té tantes derivacions que potser ultrapassa una mica. Hi ha diverses modalitats de cobertes horitzontals, per exemple, horts urbans, però també espais de lleure. Jo ara me n'imagino un altre. Suposem, doncs, que jo vull muntar un pub al terrat de la meva comunitat, demano el permís, la comunitat me'l dona, fins i tot els hi pago una part del benefici que jo trec del pub, però, esclar, a partir d'aquest moment tinc una sèrie de gent pujant i baixant per l'ascensor i és un exemple extrem, oi? Però m'imagino que si vas estirant aquest fil deus trobar molts problemes de convivència generats pel fet de tenir, això, una coberta verda dalt del terrat, no?
La raó número 1 per la qual no s'implanta més cobertes verdes és això, la cohesió social del veïnatge. El tema de la comunitat de propietaris és una manera de repartir-nos els edificis que no és així a la resta d'Europa i no sé com és a la resta d'Espanya. Però aquí causa molta distensió el tema aquest dels punts i del percentatge i del coeficient, i hi ha gent que per ells és un problema fer qualsevol cosa als edificis, això en sabe tothom, no? Però quan vols posar una cosa que és per gaudir de la resta, aleshores no, perquè si no vull veure aquell, no pujo, si no vull veure l'altre, no pujo. Més enllà de les excuses de que si hi ha bitxos, de que si costa molt, de que si entra aigua, que si entren arrels, el següent és com ens hem de posar d'acord per fer això. Moltes vegades pot haver l'interès en un edifici, però com que hi ha un que no ho vol, encara que per coeficient hi hagués, la gent no es vol enfrontar a aquest veí, que té la reputació de ser més problemàtic, per tenir una coberta verda, perquè no volen tenir aquest veí en contra. És una pena. És una pena que no tinguem una mica més avançat el tema de la cohesió social. Però precisament el tenir una zona de gaudi on els veïns hi puguin pujar, potser podria girar la moneda.
No, i que hi ha uns beneficis imponderables que avui dia, potser per una manca d'hàbit cultural, no sabem valorar correctament, però és evident que la presència de vida vegetal al nostre voltant millora el nostre estat d'ànim, això repercuteix en la nostra salut, això automàticament causa que en els hospitals hi hagin menys visites, menys malalties, etc etc. I és clar, els beneficis d'això són molt difícils de quantificar, oi?
Sí. Però hi ha estudis, hi ha gent de la UAB, em sembla que estan fent estudis al voltant d'això, dels beneficis terapèutics, d'estar al voltant de més zones verdes. L'altre dia va sortir també la notícia de que el risc de càncer de mama és inferior si estàs a prop d'una zona verda. Clar, si una zona verda pública és una cosa, però si la tens a casa teva, o sigui encara més. Hi ha beneficis indiscutibles, ara, mesurables no ho sé.
Llavors podem imaginar que la Barcelona de dintre de 20 o 30 anys, aquesta que creix ara d'una manera tan interessant, de la banda de Diagonal Mar, Sant Martí, etc., on ja comencem a trobar espais amb un verd molt interessant, fins i tot estèticament, no? Amb una visualitat increïble, que els comences a imaginar com poden ser d'aquí uns anys, i bé, fa goig, no?
És que Barcelona, una ciutat cosmopolita com és, no hi ha cap altra manera que patir cap endavant. No hi ha cap altra manera. A poc a poc estem molt al principi de la corba d'adopció de noves tecnologies, però més aviat que tard començaran a sortir més aquestes solucions, perquè és l'única manera de tornar-se sostenible. Tenim a Barcelona el pla de clima pel 2030, no? Ja tenim moltes coses instaurades. Una d'elles és posar més verd. Ni volta, que segur que d'aquí poc podrem tenir més cobertes verdes al voltant. I a mesura, això és un efecte d'una economia d'escala, no? Si tens una, no fa res, però si tens moltes i ja comences a tenir un percentatge important, es comença a notar la baixada de temperatures, es comença a notar una baixada de la pol·lució, una millora de la pol·lució, de la confortabilitat urbana i del benestar.
Molt bé, Lídia Calvo, doncs encantats de visitar aquesta vostra coberta experimental i sobretot molt agraïts per compartir aquesta investigació d'aquesta forma, no diré desinteressada del tot, perquè tothom ha de viure d'alguna cosa, però sí amb un afany de compartir que seria modèlic que fos més habitual a la nostra societat.
Gràcies a tu per venir.
Fins aviat.
Gràcies a tu.
Perspectiva.
Segona parada. Visitem l'ecoedifici experimental que la consultoria mediambiental La Bola va construir a Manlleu l'any 2005. Ens trobem in situ amb el biòleg Pere Pous, fundador i pare conceptual de l'empresa, l'arquitecte autor de l'ecoedifici Miquel Sitjà i l'enginyera industrial Cristina Vallès, que ha posat en pràctica les propostes de La Bola a la seu d'Ecocert, a Gers, a l'Occitània, edifici que l'any 2014 va rebre la certificació mediambiental LEED Platinum.
Estem amb Pere Pous entrant a l'ecoedifici experimental de La Bola a Manlleu amb la seva flamant placa de certificació LEED Gold del United States Green Building Council i també un il·lustre nom amb aquesta placa, el d'Antoni Llorell.
United States Green Building Council fa.
Sí.
I llavors, cada 5 anys, tot i que et segueix el 10, amb visibil has de renovar.
Sí.
Però bueno, si no el renoves no venen a treure tot.
Ja, ja.
I quan és una anècdota, quan el van inaugurar Twitson, l'Antoni Lloret és un personatge molt interessant. És el que va fer la Biblioteca de Mataró, la primera, el primer edifici que hi va haver a Catalunya amb una instal·lació fotovoltaica, crec que és la Biblioteca de Mataró. I va ser iniciativa, ell és un físic nuclear, antinuclear, és un home de 80 i pico d'anys, i el van convidar a inaugurar l'edifici. I està content perquè diu, és el primer, l'únic edifici que porta el meu nom.
Està bé, molt bé. Pere Pous, bon dia i gràcies per obrir les portes del vostre codifici al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Bon dia.
Anem entrant cap a dins. Pere, el primer que et voldria demanar és que ens expliquis una mica com sorgeix el projecte d'aquest ecoedifici experimental de Manlleu, on ara estem.
Bé, és un edifici, el mèrit evidentment és de l'arquitecte de Miquel Sitjà, que és qui el va crear. I això a principis del 2000, diem, poder estaria bé, bueno, no poder, estaria bé tenir un espai més còmode per treballar. Llavors diem, anem a fer allò que faríem per un client que entrés per la porta. Aleshores ja teníem una mica d'experiència en qüestions d'auditories energètiques per edifici. No teníem experiència en edificació, mai hem estat arquitectes, hem col·laborat amb arquitectes, no? Però sí que ens vam autoimposar l'exigència d'un client molt exigent que ens digués, vull fer el millor edifici del món, incorporant tots aquells criteris que hauria d'incorporar un edifici ecològic, per entendre's, no?
Doncs va, parlem-la amb l'arquitecte Miquel Sitjà. Salutacions i gràcies per venir a explicar-nos l'ecoedifici des de les seves més profundes intimitats.
Bon dia i moltes gràcies a tu per convidar-me. Potser hauríem de dir que innovació no hi ha res, perquè utilitzar un hivernacle per captar aire, escalfar-lo, introduir-lo dintre, això és una cosa que s'ha fet. El que passa és que no era habitual que es fes. Utilitzar elements passius de control solar, hi ha una cosa que Le Corbusier ja utilitzava i altres arquitectes anteriors, vull dir, l'Alto, el Wright, els clàssics ja utilitzaven això, el que passa és que no s'havia extès o no s'entenia com a tal. Llavors, aquí l'únic que fem és com trobar un llenguatge i fer com molt evident. Una de les coses importants que creiem de l'ecoedifici és que fos explicatiu i que fos didàctic. Per tant, que es mostrés tot, que es mostrés totes les entranyes i per què serveixen cada cosa. Llavors, aquí hi ha coses que potser és cert, vull dir, l'any 2004 va ser concebut i el 2005 va ser construït, doncs no és evident que un edifici d'oficina es fes servir control solar claríssim amb les seves persianes i balconeres o un espai d'un hivernacle per fer un control solar i també per introduir aire calent a l'hivern a dins de l'edifici.
I en aquest context també aquest pati interior, que hi ha aquí un jardí vertical amb una falguera que està preciosa, sí. I que tampoc ningú us obligava a implementar-ho d'aquesta manera, no?
Va costar, la falguera va costar que...
però va costar. Ara fa un goig.
Sí, ara està molt bé. Sí. No, clar, aquest pati, l'arquitectura és un conjunt de moltes coses, si no en podríem parlar d'arquitectura. I en aquest cas, aquest pati interior el que ens fa és... ens aprofitem d'ell per fer unes ventilacions creuades que si no amb aquesta arquitectura entre mitgeres no podríem fer. I alhora ens dona llum natural en l'escala d'accés que comunica tots els pisos.
Amb els avenços tecnològics que tenim ara 13 anys després i els abaratiments de despeses també que suposa implementar determinades solucions, què hauries fet de diferent en aquests moments? No perquè llavors estigués malament, sinó perquè ara els temps són uns altres, oi?
Evidentment. Segurament aquest edifici, que és de planta baixa més tensa, seria un edifici de fusta avui en dia. I la façana ventilada, que és d'unes grans peces, aquesta va ser pràcticament el primer edifici gran que feia l'empresa que feia aquests sistemes. Ara avui en dia han evolucionat molt, per tant també tindríem unes façanes segurament molt diferents.
En Miquel Sitjà és també el president del Col·legi d'Arquitectes a la demarcació de comarques centrals, a Vic concretament, i també està treballant molt intensament precisament en el tema de la introducció de la fusta, sobretot des d'un punt de vista productiu a Catalunya, oi?
Sí. Bé, des del Col·legi d'Arquitectes a la zona aquesta de les comarques centrals ja ens vam aliar d'alguna manera amb el gremi de la fusta i des de fa ja 2 anys a Vic hi fem el congrés de fusta i la fira de fusta constructiva i només fa falta veure a l'exterior què s'està fent amb arquitectura contemporània o què s'ha fet amb fusta des de fa segles.
Miquel Sitjà, doncs molt agraïts per venir a explicar-ho i una abraçada i que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Pere Pous, aquest ecoedifici va ser la carta de presentació que la Bola necessitava per donar el seu gran salt qualitatiu.
L'edifici va ser com presentar-nos en societat. És el símbol del que som i del que fem.
És a dir, hem retratat en l'edifici unes solucions, però també és una manera de simbolitzar els valors de l'empresa.
Un altre moment important que té relació directa amb aquest coedifici és quan rebeu l'encàrrec d'aplicar la vostra experiència en la construcció de la seu d'Ecocert a l'Isle Jourdain, a Occitània. Ecocert és un organisme líder en certificacions ecològiques i aquesta seu, que van construir l'any 2013, és un dels edificis en palla més grans d'Europa. 2.025 metres quadrats en 4 nivells. L'edifici va obtenir la certificació LEED Platinum i s'anomena E+, perquè la seva construcció i també la seva explotació han estat dissenyades per deixar una petjada ecològica mínima i perquè els seus panells fotovoltaics produeixen més energia que la que consumeix l'edifici. Però bé, hi ha moltes altres virtuts a comentar i ho farem amb Cristina Vallès, enginyera industrial de la Bola. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com sorgeix el contacte amb Ecocert i el projecte d'aquesta seu tan innovadora?
Bé, doncs Ecocert ja tenia interioritzat dins les seves polítiques, no?, aquesta via de la sostenibilitat i, per tant, volia doncs, que la seva seu fos un referent. I nosaltres, amb tota l'experiència que teníem ja amb tots els temes de certificacions voluntàries d'edificació sostenible, doncs els vam ajudar amb aquesta assistència tècnica per tal de que l'edifici, doncs, a part de que tingués totes aquestes estratègies, que fos representatiu i que es pogués donar a conèixer a la societat.
A part d'una gestió gairebé modèlica dels recursos fotovoltaics, quins eren els principals reptes que teníeu sobre la taula?
El principal punt era l'estalvi energètic, per tant aquí el que és més el bàsic és la reducció de la demanda de l'edifici, per tant es va cuidar molt en aquest sentit. Llavors aquest edifici té un cor de formigó que serveix de massa tèrmica, per tant que absorbeix l'energia per després anar-la desprenent, i el que serien doncs, tots els aïllaments de la façana exterior, que utilitzen doncs, materials de baix impacte també, que seria la palla, la cel·lulosa i el suro. Llavors també es cuida molt amb els equips que tenen dins l'edifici consumidors d'energia, i hi ha molta aportació de llum natural, sensors també de presència, en funció doncs, si tens una àrea més ocupada o menys, doncs se t'activaran més llums o no, i també el control solar, vull dir que estava tot molt automatitzat per evitar doncs, guanys o pèrdues que sí que fossin innecessàries.
Bé, un munt de virtuts de les quals haurien de destacar l'aportació d'aquest projecte en allò que avui entenem com a energia positiva.
Abans de que sortís doncs, tota la directiva d'ENSEP, d'edifici de consum gairebé nul, doncs ells ja estaven amb aquest xip de l'energia positiva, i per tant doncs, han aconseguit un edifici que consumeix poc i que genera més energia de la que necessita.
Gràcies, Cristina Vallès, per explicar-ho al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
A vosaltres.
Pere Pous, ens deixem desenes de coses per parlar. Jo crec que les més importants que giren a l'entorn d'aquest coedifici experimental de Manlleu sí que les hem tractat, no pas amb la profunditat que mereixen, però almenys unes pinzellades. Segurament abans d'acabar faltaria destacar la vostra aportació en un concepte que avui ja ha estat molt estès. Suara ha sortit breument quan parlàvem amb Miquel Sitjà, però allà l'any 2005, quan vosaltres us ho plantejàveu, devia ser fins i tot estrafolari. M'estic referint a la integració de materials constructius de quilòmetre zero.
Aquest aspecte d'una obra curosa, com també va fer Ecocert, curosa amb l'entorn, curosa també amb els proveïdors. És a dir, van voler que els proveïdors de l'edifici fossin gent propera.
Clar, clar.
És a dir, què era més fàcil? Buscar una empresa constructora, claus en mà i ho fes tot i ho compres allà on volgués. Doncs l'electricista era l'electricista que teníem a Manlleu. El llauner va ser un llauner que va ser una obra complicada per ell, però se la va fer amb ganes. La fusteria, un pare i un fill que els va superar, però es van il·lusionar, no? I que va tenir aquest component que es tradueix en res, si vols tu, però sí que el compromís que diem social i ambiental el van portar a l'extrem.
Tercera parada, Sant Cugat del Vallès, Espai Natura. Una promoció immobiliària molt particular, ja amb la primera fase acabada i habitada pels seus propietaris, que ostenta 4 fulles verdes del Green Building Council. El màxim de fulles verdes que atorga aquest organisme és 5. És un dels primers edificis residencials de l'Estat que aconsegueix la certificació energètica A i al llarg d'aquest any ha estat nominada als Premis FAT i finalista als Premis Catalunya Construcció.
Com bé sabeu, Sant Cugat és un dels municipis de Catalunya amb el preu de l'habitatge més alt i aquesta promoció no és cap excepció. Però si comparem el preu d'aquests pisos amb d'altres de la mateixa zona, el sobrecost derivat de les seves innovacions en bioconstrucció no és significatiu. I si a més ponderem el cost inicial amb l'estalvi en consums energètics i en factures de visites al metge que la vida en aquest espai proporciona, al llarg dels anys el balanç final és que ens trobem al davant d'uns habitatges clarament molt més econòmics que els del seu entorn, construïts amb materials i procediments convencionals. En tot cas, l'interessant d'aquesta proposta és la seva projecció en futures construccions que, sens dubte, amb el pas dels anys i a mesura que es vagin implantant, resultaran molt més econòmiques per una simple llei de mercat.
Visitem l'Espai Natura acompanyats de Manuel Bailo, de Bailo Rull, arquitectes Olga Velasco, de la promotora Marcove, i Ricard Santamaria, el director de House, un ens multidisciplinar creat amb el propòsit de desenvolupar tècniques constructives compromeses amb l'excel·lència en la sostenibilitat dels espais habitables, la gestió holística de l'entorn i la salut de les persones.
Estem a Sant Cugat, a Espai Natura, que és el primer projecte d'habitatge col·lectiu construït sota un concepte que ara us explicarem, que és el concepte House, i és una col·laboració del despatx d'arquitectura Bailo Rull. Avui tenim amb nosaltres aquí a Manuel Bailo, bon dia.
Bon dia.
Olga Velasco, de l'agència Marcove.
Hola, bon dia.
I Ricard Santamaria, que és el director de House, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Potser que ens expliquessis primer de tot com neix aquest projecte House i en què consisteix.
Doncs mira, House és la resultant de la voluntat i l'interès i el desig, al final, del despatx Bailo Rull i de Marcove com promotora i constructora, que fa anys que venen desenvolupant una feina de recerca, de millora de processos, per mirar d'assolir dos objectius. El primer, de fer cada vegada edificis més compromesos amb la sostenibilitat, respectuosos amb el medi ambient, i després de posar les persones al mig de tot, com a principal interès, i buscar per elles espais saludables, espais que respirin, ens agrada dir a nosaltres.
Potser, Manel, abans d'entrar a dins, ja que som en aquest espai exterior, que parléssim una mica de les principals innovacions en sostenibilitat que heu inclòs. Per exemple, pel que tinc entès, hi ha tot un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials, que és precisament el que facilitaria els treballs en aquesta horta, etc. No?
Sí, de fet l'edifici en si, a part de tenir tots els requeriments necessaris i obligacions necessàries per complir amb la normativa vigent de Sant Cugat, que és un ajuntament en el que el tema del medi ambient és clau i bàsic i és fonamental, per tant la recollida d'aigües, etc. Nosaltres el que hem fet ha sigut bàsicament dissenyar una revisió de lo que és la galeria tradicional. S'ha dissenyat una peça de formigó prefabricat que incorpora, diguem, tots els elements necessaris per aconseguir que un espai habitable sigui, a més, un espai que, des d'un punt de vista tèrmic i d'aportació a l'edifici per millorar el comportament dels habitatges, l'ajudi. No? Això és una galeria que està a l'altre costat, a la façana ponent, i, en canvi, aquesta que estem ara, que és la zona comunitària, que és aquest jardí, és, com veus, una façana molt transparent, precisament per intentar tenir dos tipus de façanes, no? Una façana molt més sòlida, compacta, que és aquesta d'aquesta galeria amb aquestes peces de formigó prefabricat, i aquest costat d'aquí, que és una façana molt transparent, molt oberta, que capta la llum i que es llença sobre aquest espai comunitari que, quan estigui 100% acabat amb els altres edificis, ajudarà a entendre millor aquesta idea d'un espai interior i un espai exterior protegit amb un disseny especial del que és aquesta galeria climàtica.
Espai urbà, exteriorment està integrat en un carrer perfectament urbanitzat, però a l'interior és una mica com una connexió amb el territori a través de la vegetació que heu triat.
Sí, en aquest sentit aquesta promoció té una gran virtut, i és que està al peu dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i a la vegada estàs al peu de la Serra de Collserola. Per això surti aquest nom de Natura, no?
Molt bé. Olga Velasco, un goig tornar a sentir a parlar d'habitatges de 140 metres quadrats, sobretot que últimament s'està debatent els pisos rusc famosos a Barcelona, que portem anys i anys parlant-nos de minipisos de 30 metres quadrats, etc. I ara de cop i volta estem parlant d'habitatges d'un cert confort. amb uns acabats, a més, que fins fa 4 dies era una mica d'habitatges de l'estanding, no?
Sí, bueno, des d'aquesta perspectiva de voler posar la persona en el centre una mica del projecte, aquests anys de boom immobiliari on la vivenda s'ha convertit quasi com en un objecte de consum ràpid, no?, pues havia de canviar-se. Al final les vivendes són el lloc on passen quasi les coses més importants de la vida de les persones. No només és un tema de metros, sinó el luxe l'hem deixat d'entendre com el luxe que en teníem a l'estanding aquest que tu deies. Per nosaltres ja no és les marques dels materials que hi poses. Entenem el luxe més com la qualitat de l'aire que porta la vivenda, el volum d'aire que hi ha a la vivenda, que els materials no emetin substàncies tòxiques, la traçabilitat de tot el que incorporem, que els proveïdors tinguin criteris de responsabilitat incorporats amb els seus processos de fabricació. És un luxe entès de manera diferent, no?
Segur que en Manel Bailo ens pot explicar moltes coses al respecte, perquè a Bailo Rull esteu treballant des de fa molt temps amb un concepte, el que vosaltres en dieu arquitectura de constel·lacions, per arribar a edificis, cadascun d'ells amb les seves pròpies particularitats. Per què no ens descrius una mica les constel·lacions per concebre aquest projecte?
Bueno, sí, la idea de les constel·lacions és bastant veritat de com treballem nosaltres, no?, els nostres projectes. És veritat que cada projecte és una oportunitat per posar més èmfasi en un criteri o en un altre, no? I en el cas de l'Espai Natura, aquesta constel·lació que ens ha ajudat, o aquest element de la constel·lació, que al final és un projecte, que és una constel·lació, i en aquest sentit doncs, és un projecte en la que el clima, no?, la resposta al clima, és el criteri que organitza aquesta constel·lació. Això s'acaba concretant, que de fet és el que fem els arquitectes, és passar de les idees a la concreció, com deia abans el Ricard, al final amb unes peces molt senzilles de formigó prefabricat que ensamblen persianes, vidres, fusteries, etc., per construir un espai de transició entre el que és el clima, l'exterior i l'interior de la vivenda, amb unes solucions constructives, no?, que passen doncs, per el disseny d'aquest coixí climàtic, amb unes peces de formigó prefabricat i unes façanes, en aquest cas, utilitzant un aïllament de 14 centímetres amb una façana de sàtin, no?
Com teniu previst que envelleixi tot això?
Bona pregunta aquesta.
Sí.
Envellirà molt bé segur. Com la gent que aquí viurà, que abans estava pensant, la millor manera de comprovar que realment, no?, tot el que diem és veritat, és que tornem d'aquí 50 anys.
Potser,
i tots els que van comprar els pisos encara hi visquin, no? Això seria el millor, perquè diríem, és veritat el que dèiem, no? Home, esperem que l'edifici també envelleixi molt bé, no? És a dir, la qualitat dels materials que s'utilitzen és formar part intrínseca de la manera d'entendre el que és la construcció, no? Per tant, jo crec que envellirà molt bé.
Diguem-ho tot, també. En part estem aquí perquè aquesta promoció ha estat reconeguda amb una selecció a la categoria Arquitectura dels Premis FAT 2018 i també ha estat finalista a la 15a edició dels Premis Catalunya Construcció 2018, a l'apartat d'Innovació a la Construcció.
Bueno, aquests dos petits reconeixements, no? O sigui, al final, com dèiem abans, no? O sigui, al final l'arquitectura jo crec que sí que té alguna cosa d'això, d'aquest valor de la constel·lació, no? Vull dir, al final és una, tu tens un munt de coses que s'han de posar en ordre, no? I algunes, i com poses això en ordre, no? O sigui, això, al final un projecte d'arquitectura passa bastant per això, no? I al final els premis pues, serveixen per dir, mira, aquesta vegada ho has posat bastant en ordre, això, no?
Doncs molt bé, moltes gràcies a tots tres per apropar-vos als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Perspectiva. La nostra última parada en aquest petit periple per l'estat de la bioconstrucció a Catalunya. Entrem al despatx de l'arquitecta Sònia Hernández. Ella és la impulsora d'Arquitectura Sana, un projecte multidisciplinar centrat al desenvolupament d'espais saludables, eficients, passius i vius. També practica la bioconstrucció des de la docència a la branca espanyola de l'Institut de Baubiologia, fundat per Anton Schneider a Alemanya l'any 1983. Integra a les seves pràctiques les tecnologies occidentals amb coneixements ancestrals del món oriental, com ara el Feng Shui.
abasta projectes d'interiorisme, també la concepció integral d'habitatges unifamiliars tant a Barcelona ciutat com arreu de Catalunya i col·labora activament en iniciatives d'habitatge cooperatiu, com ara un cohabitatge de 32 unitats en cessió d'ús a la Marina del Prat Vermell a la zona franca de Barcelona.
Sònia Hernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns com arribes al món de la bioconstrucció.
Jo em vaig formar aquí a l'Escola Politècnica de la Diagonal. Quan vaig acabar la carrera vaig marxar a Los Angeles, als Estats Units, i vaig tenir l'oportunitat de treballar amb el Frank Gehry. I va ser una experiència molt maca, però em vaig adonar que aquella arquitectura no corresponia a la idea d'arquitectura que jo tenia quan vaig escollir o quan vaig triar que volia ser arquitecta. Aleshores, en tornar, havia de trobar una altra cosa. I no sé per què vaig descobrir que existia allò del Feng Shui, que al principi doncs, no sabia molt bé, que, però alguna cosa em portava a anar cap allà. I vaig estudiar 2 anys de Feng Shui tradicional. Això aleshores em va portar a descobrir la geobiologia, que és la relació que tenen els camps elèctrics i els camps magnètics naturals terrestres i també artificials sobre l'ésser humà, i que influeixen especialment a l'interior dels espais o les zones on estem més estona. I me'n vaig anar cap a Alemanya perquè hi ha com un dels instituts de referència on s'estudien aquestes coses. I aleshores també, en paral·lel, vaig descobrir que existia una cosa anomenada bioconstrucció. Uh-huh. I aleshores aquí ja, per fi, ajuntant doncs, tots aquests coneixements, vaig tornar com a enamorar-me o a estar en pau amb la meva professió.
Bé, també podem parlar de física quàntica, d'espais que objectivament per si mateixos no suposen cap problema, però que a mi, a tu o a qui sigui, ens poden resultar perjudicials per causa d'estats emocionals nostres, no?
Bueno, i després també hi ha una altra cosa que tots hem experimentat. Algun canvi a la teva vida, necessites que aquest canvi es materialitzi en el teu entorn, no? Necessites buidar o llançar coses, canviar alguna cosa de casa perquè alguna cosa teva a dins ha canviat i necessites materialitzar-ho. I això és una demostració que tots hem notat, que no cal que hi hagi un paper científic per evidenciar-ho, en el que hi ha una relació molt estreta entre ordre mental i ordre físic. Aleshores, en certa manera és una mica l'ou i la gallina, no? Si jo vull canviar alguna cosa del meu interior, puc començar per canviar o per adaptar al meu exterior i aleshores em serà més fàcil fer aquest canvi intern. O de vegades és això, arriba el canvi intern perquè t'han donat una bufetada a la vida i aleshores necessites que el teu entorn s'adecui a aquesta nova realitat. I aquesta és una eina que podem fer servir i que moltes vegades no la fem servir i moltes vegades el que passa o quan t'aproximes a aquesta realitat a casa d'un client o a tu mateix, no? T'adones que vivim en espais que ens estan com tallant les ales, no? O que, que tenim massa pes a les esquenes que prové d'aquest espai físic que conté un moment que ja no corresponen al nostre.
Sí, és clar, tots hauríem de ser una mica arquitectes de la nostra vida, no? Potser la paraula màgica és autoconstrucció?
Bueno, és que és una qüestió que la portem als gens. Fins clar. Fa 100 anys hi havia sempre algú a la família que sabia fer cases i quan algú es casava i tal, doncs entre la família se li feia la casa. Vull dir, és com els ocells que es fan els nius i ho porten als gens i saben fer-ho.
L'altre factor important són els materials.
Sí, bueno, és que cada vegada, la veritat és que fa 100 anys els materials de construcció eren materials naturals, era la pedra, la calç, l'argila, i avui en dia ja no utilitzem gairebé materials, utilitzem sistemes o prefabricats, no? Hi ha molta indústria química, i aleshores això fa que els interiors, els espais, cada vegada tinguin més toxicitat. És a dir, nosaltres veiem que a l'exterior doncs, hi ha els cotxes, hi ha contaminants, i ens pensem que a l'interior estem bé. I a l'interior tenim els mateixos tòxics que hi ha a l'exterior, més els que afegim amb els materials de construcció, amb els sistemes de neteja i amb la falta de ventilació i determinats sistemes de climatització que encara fan que això augmenti. Aleshores, doncs, bueno, cada vegada trobem que hi ha més problemes d'al·lèrgies, problemes respiratoris, inclús ja no només del sistema respiratori, sinó d'altres sistemes que venen derivats d'estar en espais que ja no diguem que compleixen tema de síndrome de difícil malalt, que aquesta és una patologia molt concreta, però sí que són espais que no són saludables. I clar, aquest és un dels punts principals, vull dir, l'arquitectura va néixer de la necessitat de l'ésser humà de protegir-se d'inclemències del temps, doncs, de no passar tant de fred, de no mullar-se quan plou, de si venen vents, de protegir-se, no? I avui en dia l'arquitectura no respon a aquestes necessitats. L'arquitectura empitjora les condicions exteriors, que ja són prou problemàtiques, no? Aleshores, hem d'entendre què necessita. Vull dir, al final és generar espais que no afegeixin més toxicitat i bueno, que no generin tampoc doncs, aquests camps elèctrics, que no proliferin els camps electromagnètics.
És una mica gratar els proveïdors que pots arribar a tenir sobre un determinat material, no? I no caure en inèrcies de dir, bueno,
clar, és no caure en inèrcies.
Com que aquest fa 15 anys que ens subministra, doncs per què he de canviar? Si això ja m'està bé i ja sé que funciona, bé, potser és mirar una mica el que hi ha, sí, i el que està fent la gent, no?
Clar, és reconsiderar, és sí, reconsiderar, sí, sí, moltes coses, perquè clar, és això que comentàvem, no? Al final l'arquitectura, un arquitecte és una persona que és capaç de treure un projecte amb moltes consideracions, no? La normativa, l'estètica, el que vol el client, el pressupost, el no sé què, i d'allò doncs, fa la millor solució. Doncs és afegir nous ingredients. I també i el diferencial és també aquesta formació a l'usuari, perquè tot i que l'usuari o aquest client que ve ja té aquesta intenció, moltes vegades és parcial. Doncs és guiar-lo, no és deixar-lo anar a casa seva i prou, sinó és explicar-li com l'ha de viure.
Molt bé, Sònia Hernández, ha estat molt interessant descobrir tot el que estàs fent des d'aquest projecte Arquitectura Sana. Segur que tindrem més ocasions per parlar-ne al Perspectiva de Catalunya Ràdio. Que tinguis un dia genial i gràcies de tot cor per compartir-ho.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Perspectiva, l'arquitectura a Catalunya Ràdio. Obrim l'agenda del mes.
Si anem a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes, a la plaça Nova, fins al 22 de novembre encara podem experimentar amb la instal·lació LightCode, un curiós sistema de codis visuals que permet interactuar en temps real amb els transeünts que al mateix moment passen pel davant d'una llibreria al centre de Bucarest.
I si entreu dins la seu del Col·legi, fins al 7 de desembre us trobareu amb un interessant capítol de la sèrie Col·leccions Coac. Es tracta de l'obra sorprenent, eclèctica i injustament ignorada per la història de l'empresari, enginyer i arquitecte Josep Maria Bosch i Aymerich. Ens en parla l'arquitecte Roger Subirà, que ha comissariat l'exposició.
Quan diem que és un personatge excepcional dins l'arquitectura catalana del segle XX, ho diem primer perquè la seva rellevància pública és més per la vessant d'empresari que per la de constructor. De fet, Bosch i Aymerich va ser primer enginyer abans que arquitecte, i una característica del seu despatx és que d'ell en podien sortir des d'autopistes, oleoductes, aeroports, hospitals, gratacels, habitatges socials o cases unifamiliars. El tamany del seu despatx i el volum immens de la seva producció és el més destacable, però el més sorprenent és que es tracta d'una obra a priori desconeguda, és a dir, que ha passat per alt a la historiografia, podríem dir, oficial de l'arquitectura del segle XX a Catalunya. En canvi, molts dels seus edificis són reconeguts i coneguts pel públic en general.
Espais d'oci i turisme, edificis de serveis socials, instal·lacions corporatives, grans clients, un total de 22 projectes, alguns dels quals no es van arribar a realitzar mai, com ara un gratacels a la plaça Catalunya de Barcelona, un hotel flotant o l'ordenació urbanística del sector del Morrot.
Hem dividit aquesta exposició en quatre parts que el que volen és destacar quatre aspectes que hem considerat importants des del punt de vista de la seva trajectòria arquitectònica. El primer d'ells és la seva capacitat d'arribar a clients que per altres despatxos de Catalunya eren impensables. Pensem que en el seu despatx hi van arribar a treballar amb 200 arquitectes i enginyers i que per un mateix client podia, per exemple, construir des d'habitatge social fins a fàbriques, aeroports o oleoductes. És a dir, que el seu rang de la seva cartera de serveis era immensa.
Centres hospitalaris a Espanya, però també al Golf Pèrsic, barris d'habitatges assequibles a Anglaterra, l'hotel Capçassal de Begur, l'estació d'esquí de Masella, els habitatges pels treballadors de SEAT a la Zona Franca o un munt d'instal·lacions de l'exèrcit dels Estats Units arreu del territori espanyol.
Perspectiva.
Ja està en marxa a Brussel·les l'edició d'aquest any del Cities Connection Project, una iniciativa dels arquitectes Xavier Bustos i Nicola Regucci que pretén connectar els arquitectes de Barcelona amb les altres ciutats europees per tal d'establir sinergies i col·laboracions que poden tenir conseqüències imprevisibles. El tauler de joc amb prou feines estableix algunes pautes inicials, com ara que els arquitectes seleccionats siguin joves, també un leitmotiv específic per a cada edició, i finalment una selecció de 40 projectes, 20 de cadascuna de les ciutats que estableixen la connexió. Els 40 projectes s'exposen primer en una de les dues ciutats i al cap d'uns mesos viatgen a l'altra ciutat. En el decurs d'aquest temps s'organitzen esdeveniments que tenen com a propòsit arrencar els arquitectes dels seus despatxos i potenciar el diàleg i l'intercanvi d'experiències.
Perspectiva.
Com us dèiem, la ciutat triada per aquesta ocasió és Brussel·les i des del passat dijous 19 d'octubre els 40 projectes seleccionats ja s'exposen a l'Escola d'Arquitectura La Cambra Horta de la ciutat belga. El tema central d'aquesta edició és la recuperació d'espais degradats o fins i tot abandonats per nous usos i equipaments socials. Projectes reactivadors de la ciutat que tot sovint s'apliquen en zones urbanes especialment vulnerables. El mateix acte d'inauguració ja suposa el primer contacte dels arquitectes d'ambdues ciutats i nosaltres ens hi hem apropat per viure-ho en primera persona. Escoltem Xavier Bustos.
Sempre busquem un tema que caracteritzi la ciutat amb la que ens connectem. Aquí a Brussel·les el que vam detectar és que hi havia projectes que lligaven molt bé amb el que s'està fent a Barcelona ara mateix, que és aprofitar edificis existents o solars desaprofitats o espais que d'alguna manera estan una mica arraconats a la ciutat per activar-los amb l'arquitectura. I en aquest sentit aquesta relació amb Brussel·les i el seu entorn era molt clara, perquè ells tenen una gran tradició amb aquest reaprofitament d'espais en desús que automàticament canvien el seu caràcter i, per tant, activen la ciutat.
Això és el que Barcelona pot importar de Bèlgica, aquesta tradició. Què és el que Barcelona pot exportar a Brussel·les?
Jo crec que Barcelona ara té una manera de fer, té una certa manera de fer reconeixible, aplicant un cert sentit comú, una idea de sostenibilitat dels edificis, no només des del punt de vista climàtic, energètic, sinó des de la proximitat dels materials, de la naturalitat, com es treballa. D'alguna manera, aquella idea de tenir més metres quadrats a menys cost en lloc de fer aquelles coses tan redissenyades que hem vist per altres cultures, no? O a Barcelona en els anys de bonança, no? O sigui, aquesta crisi econòmica ens ha portat d'alguna manera a repensar la manera de fer aquesta arquitectura una mica més natural.
Els ingredients necessaris per emprendre l'aventura ja estan servits. Ningú sap exactament el que pot passar a partir d'aquests moments. Això ens ho poden explicar molt bé Jaume Coll i Judit Leclerc, que han participat a gairebé totes les edicions anteriors del Cities Connection.
És casualitat, però no tan casualitat, que molt dels que es posem i es posen al país són professors, amb la qual es crea com una relació en part acadèmica de professor a professor, possibilitats de continuar aquesta relació i per un altre costat professional. I és una oportunitat aquesta de trobar un soci local i d'entendre una mica més, que si no des de la distància fa molt difícil. I si estàs allà, parles amb la gent i comprens una mica les oportunitats que tens i la manera de fer.
Imagino que particularment, sobretot en aspectes de normatives, sí, no? I coses a què no esteu habituats si treballeu en un territori molt concret.
Sí, sí, va passar coses perquè tenim la llei d'arquitectura a Catalunya, que és molt important, va ser una de les bones coses que va fer el Puigdemont, però en gran part està copiat una mica de lo que passa en Suïssa. I vàrem organitzar un debat amb la gent de Suïssa, que va ser la gent que va organitzar el City Connection Project. I bueno, el Col·legi ara d'Arquitectes està basant en els documents que existen a Suïssa per fer el llibre blanc del concurs d'arquitectura a Catalunya.
Doncs un clar exemple de que aquests City Connections pot portar iniciatives o solucions inesperades que sense saber com de cop i volta apareixen, no?
Sí, no és el primer que t'imagines, però sí, són com side effects, no? Efectes col·laterals.
Al Perspectiva de Catalunya Ràdio us continuarem parlant del que va succeint en aquest Cities Connection Barcelona-Brussel·les, particularment a finals de març o primers d'abril del 2019, que serà quan l'exposició es trasllada a Barcelona, en principi a l'Arts Santa Mònica, i la visita dels 20 despatxos belgues que hi participen.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, amb Josep Lluís Blázquez.
Doncs se'ns acaba el temps. Fins aquí ha arribat aquesta edició de novembre del 2018 del Perspectiva. Com sempre, la Maria Rovira i jo, encantats de compartir amb vosaltres totes les experiències que ens arriben d'aquest fascinant món de l'arquitectura, que tots i cadascun dels nostres espais vitals ocupa i condiciona. Al programa d'avui agraïm el suport rebut per Adrià Gelabert, de La Bola, l'editora i arquitecta Marta Poc i Caterina Capdevila, directora de l'àrea de màrqueting i relacions institucionals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Us recordem que gairebé tots els continguts d'aquest espai els trobareu separats en versions ampliades i amb molta més informació a la web del programa catradio.cat/perspectiva. I si us ve de gust, ens veiem, o sigui, ens experimentem a la propera edició. Serà dilluns 17 de desembre a partir de les 7 de la tarda. Fàcil bé.